Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Moltes vegades, en saludar grups de persones, em surt espontàniament aquesta expressió. Què tal, joves? La gent ho agraeix, sobretot si el promig d'edat del grup fa temps que s'ha allunyat de la joventut. Una vegada, amb motiu de la visita pastoral, després de saludar així en una residència de persones jubilades, una senyora em va respondre: «Ai, senyor bisbe, com es nota que estem a l'any de la misericòrdia!» Aleshores, li vaig explicar el que dic sempre, és a dir, que dues característiques pròpies de la joventut són la insatisfacció i l'inconformisme, i que un cor insatisfet i inconformista sempre és jove, i no importa el que digui el DNI. I al mateix temps, un cor satisfet i conformista, que no lluita per canviar les coses en la pròpia vida, en l'Església i en el món, és un cor envellit. Per això m'han ressonat d'una manera especialment agradable unes paraules del Papa Francesc en la nova exhortació apostòlica. Diu així: «Ser jove, més que una edat, és un estat del cor. D'aquí ve que una institució tan antiga com l'Església pugui renovar-se i tornar a ser jove en diverses etapes de la seva història tan llarga. En realitat, en els seus moments més tràgics, sent la crida a tornar a allò essencial del primer amor. Christus vivit, número 34. Per això cal evitar dos perills: l'actitud de refugiar-se en el passat per por del present i encara més del futur, o l'actitud d'adaptar-se al món, a les modes, de pretendre caure bé retallant el contingut de l'Evangeli. El Papa continua afirmant que l'Església és jove quan és ella mateixa, quan rep la força sempre nova de la paraula de Déu, de l'Eucaristia, de la presència de Crist i de la força del seu esperit cada dia. És jove quan és capaç de retornar una vegada i una altra a la seva font. Christus vivit, número 35. Es tracta de renovar-se per ser sempre jove. Crist fa noves totes les coses. La renovació es realitza en virtut del seu misteri pasqual, el misteri de la seva mort i resurrecció. I en nosaltres comença amb el sagrament del baptisme, que constitueix el naixement a la vida nova. Per ell hem estat constituïts criatures noves. Aquells que viuen en Crist són una nova creació, diu Sant Pau en la segona carta als cristians de Corint. És una nova creació que ens fa fills de Déu Pare, membres de Crist i temples de l'Esperit Sant. Som fills estimats de Déu Pare i estem cridats a viure aquesta realitat filial en família, en l'Església. Déu Fill, Jesucrist, ens crida a viure en unió amb ell i ens fa partícips de la seva missió evangelitzadora. Déu Esperit Sant, ens renova, ens dinamitza i ens implica, ens impulsa en aquesta missió amb la seva força transformadora. L'Església viu en una renovació contínua i la seva història està esglaonada per moments de renovació d'una intensitat especial. Recordem, per exemple, la fundació i la reforma d'ordres religiosos per part de Sant Benet de Núrcia al segle VI, Sant Bernat de Claravall en el segle XII, Sant Francesc d'Assís i Sant Domènec de Guzmán en el segle XIII, Santa Teresa de Jesús, Sant Joan de la Creu, Sant Ignasi de Loyola, Sant Francesc Xavier, Sant Carles Borromeu i Sant Felip Neri al segle XVI. Es tracta de persones que han deixat actuar l'Esperit Sant en les seves vides per la reforma de l'Església, per la seva renovació. El temps pasqual de l'any 2019 que estem vivint és únic i irrepetible i ha de ser un moment especial de gràcia per cadascú de nosaltres i per tota l'Església. Visquem-lo des de l'esperança, conscients que es pot produir un canvi significatiu en el nostre interior, també a la nostra comunitat, en l'Església i en el món sencer. Que Maria ens ajudi a viure intensament el camí pasqual i a preparar-nos per rebre l'Esperit Sant per Pentecosta.
Com remem els nostres testimonis?
Bona nit. Estem amb la Pili Gascón. Ella és catequista, ella és mestra. Ella és mestra, ella és catequista, perquè viu les dues coses amb molta intensitat. Hi ha una cosa que és important. Ella anhela portar els petits a la pregària. Confia molt a la pregària i crec que se sosté a la pregària. Quin lloc té la pregària a la teva vida?
Ui, bueno, bona nit. És el més important. El lloc de la pregària és... Jo al dematí m'aixeco i després d'una bona dutxa i surto cap a l'església i ja faig pregària abans de l'Eucaristia. Penso que la pregària és com el meu motor, no? El que em mou, com el meu cor, com si diguéssim. M'agrada molt estar amb el Senyor, no sé, dona molta pau, i ja que sóc catequista, també m'agrada molt intentar que els meus nens de catequesi ens ensenyem, intentem ensenyar-los que aprenguin a parlar amb Jesús, que parlin amb ell, que sàpiguin dirigir-se a Jesús i demanar-li coses i agrair-li coses.
Per exemple, creus que hi ha una carència de pregària en la vida de l'Església i de molts dels que són batejats i formen part de l'Església?
Sí, bueno, hasta, no sé, em sap una mica greu dir sí, penso que hi ha molta mancança de pregària, no? Sí, hi ha molta mancança de pregària, sobretot els que som cristians. Moltes vegades els cristians ens limitem a complir, vaig a missa el diumenge i ja està, jo he complert, no? I la vida cristiana no és això. La vida cristiana és molt més, és tota la teva vida, tota la teva vida embuïda de cristianisme, no? I a més es nota moltíssim a la catequesi, perquè si els pares ja no són famílies, ja no són famílies de pregària, és molt difícil que els nostres nens que venen a catequesi pues sàpiguen què vol dir pregar. I moltes vegades et demanen, i què vol dir pregar? Pregar? Què vol dir pregar? I llavors si dius, parlar amb Jesús. Ah, es pot parlar, però si no et contesta, o no el veus. Però com vols dir això, Pili? No pot ser. Llavors, clar, per això la catequesi es fent molt anar a la capella del Santíssim, fent la gent d'ofició a l'entrar a la capella, i llavors agenollar-nos, tancar els ulls, i jo si dic molt als nens sempre, ara tanquem els ulls, i ara cadascú que li digui a Jesús el que vulgui, que més li agradi. Vale, hi ha un silenci, tothom ho fa, al cap d'una estoneta dic, ara obrim els ulls, ara anem a demanar a Jesús coses que ens agradin a nosaltres, per tu, per la teva família, i així una mica, de mica en mica anem entrant una mica amb la pregària.
Però bueno, és fàcil, és difícil...
Sí, els hi costa una mica, però és maco perquè vas veient que si el primer dia hi ha molt xivarri a la capella, i els nens, quan dius, anem a pregar, tothom s'agenolla, hi ha silenci. Llavors, tanquen els ulls. Penso, bueno, pues estaran pregant amb Jesús, no? O sigui, no sé, és com un hàbit, no? És com un hàbit. I si aquests nens, durant 2 anys, anem a la capella i ensenyem a pregar, arribarà un moment que sabran pregar amb Jesús.
Per tant, veuries que a la catequesis és molt fonamental tenir cura, sobretot, de que l'infant es relacioni amb Crist.
Sí, en Jesús, que està al sagrari. Clar, és que ja, moltes vegades ja no saben ni qui és, que és el sagrari, que allà dintre està Jesús, a dins del sagrari. Clar, ells no ho veuen. I quan fan la comunió, pensen, bueno, si rebrà Jesús. Però molt important, molt. Jo crec que és... Més que fer el quadern de catequesis, que està molt bé el quadern, també s'ha de fer, jo comprenc, però més que res és ensenyar a pregar, que aprenguin a pregar. I a vegades els demanes, pregueu? Pregueu quan anava a dormir? I aquest diuen, sí, jo me'n recordo. O una nena fa el seu aniversari, no? I llavors li vaig dir, mira, el dia d'altre pregaré per tu. Llavors vaig demanar, Mariona, vaig pregar per tu. I van dir altres, jo també. O sigui que això és una mica contagiós, amb els nens, eh? Amb els nens. Amb la gent gran, bueno, buf, amb la gent gran costa molt més. Jo sóc mestra, a la meva escola estic fent la religió i, bueno, buf, és que el nivell és tan baix, que quan dius als nens que han de pregar, clar, ja són nens que ja ni creuen, molts no estan batejats, clar, llavors com parles de pregar? Si hi ha... Molts ja ni creuen que Déu existeix. Bé, és una xorrada, si que Déu existeix, ja et diuen. Nens de primària, eh? No estic parlant
però
de secundària.
Hi ha una cosa... Una cosa és el que es diu.
Sí.
I una altra és el que realment passa per dins. És a dir, moltes vegades es poden dir paraules i aquestes paraules són aquelles paraules que és la reacció immediata perquè la cultura que domina diu, sí, fes això.
Això és veritat.
Però aquests infants que diuen que no creuen... creuen que no creuen.
Sí, ho sentin dir. Ells senten. Ho senten a casa seva, als seus pares, i llavors diuen, i a sobre he de fer religió. I jo dic, oh, però quina alegria que facis religió. Clar, a mi no m'agrada fer religió, i el meu pare i la mare vol que faci religió. I jo dic, però això és una meravella. Entens? O sigui, els pares volen que facin religió, perquè és de llibre, o sigui, es pot escollir o religió o fer una altra cosa. A la meva escola, que és una escola... privada concertada, no estem a la pública, eh? Clar, si creuen ells que no existeixen... Ah, el problema està en que tu dones el teu testimoni. Però clar, llavors la contraoferta és la seva família, clar, llavors. I moltes vegades jo m'he trobat a nens que de cara al curs vinent ja no fan religió, els han borrat els pares. I jo penso, què hauré dit? Segur que he dit alguna cosa que no ha agradat a la família. I penso, i els han esborrat, o sigui, han dit, no, l'any que ve no volem que faci religió, volem que faci valors. I m'ha passat, i penso, però què passa? Per què tanta por a la religió, no? A fer religió a l'escola. Quan és un nivell que va, uf, però un nivell de molt, molt elemental, molt elemental, molt elemental.
Bé, jo proposo una cosa. Si, per exemple, confiem en l'oració, voldrà dir que la iniciativa és de Crist.
Clar.
Si confiem en l'oració, voldrà dir que Crist actua.
Sí.
I si portem les coses a l'oració és perquè tenim la certesa de que som escoltats.
Clar, sí, escoltat.
Si Crist ens ha acollit, si Crist és l'iniciativa i si Crist ens ha escoltat, aleshores, quan parlem de què pot passar a catequesis o què pot passar a la classe de religió, no tot deu dependre de tu.
No, això és veritat. Moltes gràcies, mossèn. Sempre que parli per mi. Això és veritat, perquè a vegades em passa una cosa molt curiosa. Quan vaig a fer religió, hi ha grups molt, molt agressius, com si diguessin, de cara a la religió, no? I llavors sempre penso, però si voy a hablar de ti, senyor, ¿de qué tengo miedo? Si voy a hablar de ti, le voy a hablar de ti a los niños. O sea que ilumíname, ayúdame y que salga lo que tú quieras. Això em passa moltes vegades. I surt perfecta la classe, ¿vale? Després... I això és veritat, mossèn, que a vegades és jo faig, no? I moltes vegades també penso, bueno, senyor, pues mira, si aquests nens... Jo parlo de tu, haz tu el resto, ¿vale? O sigui, fes tu la resta, el que tu vulguis. Alguna cosa quedarà, no? També la catequesis a vegades parlem. Aquests nens faran la comunió i s'ha acabat. Ja ens veurem mai més. Però no sabem si aquella llavor que vam plantar, no?, amb el seu cor, algun dia, no sabem. Ens falta molta confiança, és veritat, eh? De totes maneres, clar, a vegades ens considerem que nosaltres som I no, és el Senyor el que fa. Que
clar, perquè hi ha una cosa que es diu molt, que s'acaba comunicant el que se sent, no tant el que es diu. I llavors resulta que si nosaltres tenim una debilitat a la presència de Crist, amb la seva creença, amb la seva vivència, voldrà dir que a l'hora de comunicar estem comunicant aquesta incertesa, estem comunicant aquest dubte, estem comunicant aquesta por. En canvi, doncs, a mi m'impacta molt una persona que ara fa molt poc un dels seus fills ha viscut una operació important i llavors la certesa que tenia que estava en mans de Déu, no? I llavors això el que t'impacta, dius, aquesta dona té una serenitat que no és seva, té una fortalesa que no és seva, ella no m'ha dit res, però amb la manera d'estar, amb la manera de mirar i amb la manera de demanar-me que pregui pel seu fill, ja m'ha dit moltes coses i ja he sentit que ella t'ho demana perquè creu fermament a la pregària. I és molt diferent, a vegades, la petició d'aquella persona que veus que té com una atmosfera, diguéssim, doncs, de soroll religiós i diu, prega per mi, però és una frase recurrent.
No.
I ara que ve la Quaresma, com et prepares?
Bueno, jo recomano un llibre, eh? Es pot recomanar un llibre?
Sí, no?
Jo tinc un llibre, el meu director espiritual sempre m'aconsella, no?, quin llibre puc llegir. I estic llegint un llibre que és una meravella, jo ho recomano a tothom, és La fuerza del silencio. És del cardenal Robert Sara i publica l'editorial Palabra. És un llibre maquíssim perquè parla del silenci. O sigui, La fuerza del silencio. Clar, aquest llibre, avui mateix, a l'oració que he fet aquest matí, estàvem parlant l'ofertori, no? L'Eucaristia, quan combreguem, quan tornem de combregar, no? I decía que el Señor entra, o sea, yo recibo, entra en el templo de mi cuerpo. I he pensado, qué maravilla, no? Esta... Bueno, i clar, i moltes vegades no som conscients, no?, de que combreguem cada dia. Últimament em passa una cosa, mossèn, que valoro molt el poder anar a missa cada dia i poder rebre Jesús, perquè quanta gent hi ha que no tenen mossens, no? O quantes parròquies hi ha al món que no hi ha església o no hi ha mossèn per fer una eucaristia cada dia. Llavors, jo valoro molt el poder anar cada dia a rebre Jesús, no? Per aquesta Quaresma, clar, ahir, dimecres de cendra, va ser dejuni i abstinència, i ahir em va agradar molt perquè a la missa va dir no esguinceu la roba, esguinceu-vos el vostre cor. Clar, penses, esguinçar, buah, el nostre cor, no?, que ho tenim molt cuidadet, molt tancadet aquí, és molt maco el meu cor. Continuo llegint aquest llibre, jo cada dia porto una miqueta de... Regeixo un trosset i llavors el medito.
Imagina't el següent. Hi ha coses, per exemple, imagina't una mare, i una mare, aleshores, doncs, sap que venen les vacances de Nadal i dedica molt temps al seu fill perquè no va a l'escola, i estarà molta més estona amb ell. I llavors no s'està plantejant l'obligació que té d'estar amb el nen. S'està plantejant que el nen estarà a casa i que aleshores hi posarà moltes hores per acollir-lo. I llavors dic, home, si la Quaresma es viu amb aquest esperit de relació, i dius, bé, resulta que és una proximitat en Crist. Llavors el tinc més a casa.
Vale, sí,
clar. Llavors resulta que les expressions de juni, les expressions almoina, les expressions sacrifici, vol dir tot allò que fas per estar més amb ell.
Clar.
Per tant, tot respon a un desig d'estar més amb ell. No, no tant amb l'ascètica de la meva força de voluntat per fer les coses millor, sinó el meu desig d'estar en Crist. I possiblement en aquest moment, com que hem de fer els recorreguts a lo més essencial, doncs et sembla que podria ser això?
Sí, però ara quan ha dit vostè això d'una mare quan arriba a les vacances, la veritat que li dic és que moltes mares diuen «Oh, lo que nos faltava, ahora vacaciones los maestros, ¿qué haremos con los niños?». Que és una mancança que també hi ha, eh? O sigui,
sí,
surto del tema, no és que surto del tema,
No, però... és que crec que hi ha una cosa que és molt, per mi, fatal.
Vale, ja...
que els recorreguts més vitals estan vistos com una càrrega, no com una oportunitat.
Clar, això és veritat.
I estan vistos com una dificultat per fer el que jo vull, no com la realització més gran.
Clar.
I crec que la llibertat, i ho vaig dir l'altre dia, s'està reduint a escollir. I la llibertat és molt més que escollir.
Clar.
Llavors, és a dir, entre estar amb el meu fill o no estar-hi, no hi ha color.
Clar,
Llavors, hi ha queixes, i moltes queixes per tot. I som una societat de la queixa i del malestar.
Sí.
Possiblement perquè l'arrel no la tenim enfundida en res.
Clar, possiblement. Sí, sí.
Però tu sempre et veig... molt alegre, molt vital.
Bueno, perquè és que això és un do, eh? Jo penso que el Senyor ens dona dons, no? I sempre li digo, oye, cuando se me acabe mi vida, te diré, oye, Señor, me vistes tanto, mira, aquí los tienes exprimidos como un limón, ¿vale? Sempre li dic, no, però jo soc, bueno, estic molt contenta perquè tinc a Déu a la meva vida, està en mi, porto a dins al Senyor, no? I a més perquè m'han donat una fe als meus pares, clar, jo l'he viscut a la meva família, aquesta fe, i a vegades els meus avis, els meus pares, i no sé, i a més et dona... Bueno, no sé, jo sóc així, Déu m'ha creat així, per alguna raó serà que m'ha creat així, no? Estic encantada de la vida, molt contenta de el que m'ha donat, i los primo al 100%, és el que faig, res més.
Estupendo. I... en aquest moment que tenim aquesta possibilitat de tindre la família d'oients...
Ah, molt bé, la família.
Doncs, què els diries a aquesta família d'oients per animar-los a viure la Quaresma?
Vale. Jo el que diria als pares, no? Pares i mares, no?
Pares, mares...
Avis,
solters, solteres...
Clar, molt bé.
La família dels oients són tots els que ens estan escoltant en aquest moment.
Això és veritat. Vale. Jo el que diria és que anessin a l'Església, que anessin a l'Església i que estiguessin una miqueta davant del Santíssim, al Sagrari, no? Si el Santíssim no estàs posat, al Sagrari, a la capella del Santíssim. I que anessin cada dia o cada dos dies, si poguessin, una estoneta, o almenys entrar, saludar el Senyor, estar una mica al Senyor, dir-li, Senyor, t'estimo molt, encara que sigui això, o ajuda'm, i marxar, ja està. Jo els diria això, però que anessin cada dia, o si poguessin, que facin el rosari, que vagin a Via Crucis, que participin a la parròquia de Via Crucis, que és la pregària de l'Església, també. I que li demanen molta ajuda a Déu, clar, que això és important. I a la Mare de Déu, no ens oblidem.
Molt bé. Doncs agraïm molt. Com us he dit, la Pilar, la Pili, que li diem, doncs sí. és vital, dona vida, té vida, i tota aquesta vida doncs trasllueix el motor del que és la raó del seu amor, de la seva estima. Cris. I us ben asseguro que amb bona maestria i de manera molt maca, doncs sap comunicar als infants. Estàs feliç de ser catequista i
sí,
de ser mestre?
Sí, molt, m'encanta. M'agrada molt, 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 molt. A més, és que reps molts els nens. Reps molt. Perquè ells arriben allà, clar, molts nens et venen d'escoles que tenen religió, això es nota molt. I altres no tenen religió, no tenen ni idea. Però llavors és com una barreja molt maca i a més pots parlar. I a més et veuen com pregues. I preguem amb ells, i clar, i això es queden com dient hola, saps? És maco.
Perfecte, doncs molt bona nit, gràcies per compartir aquest vespre amb nosaltres i doncs fins algun altre dia que ens tornarem a trobar.
I gràcies per convidar-me,
en aquest diàleg.
Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Bona nit.
Juntos por un mundo mejor, por tantos.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Mar endins és d'aquestes paraules que ens identifica molt en aquest programa. Identifica molt l'anhel del nostre bisbe. I aquests dies hi he pensat d'una manera especial, perquè els dies són prou complexes, prou difícils, i no estem parlant de fugir. Ni molt menys. Ni estem parlant d'un silenci estratègic. Estem parlant de buscar unes arrels més fondes, d'anar mar endins. I de les coses que en quedaven recordant els sants evangelis escoltats aquests diumenges, i sobretot aquella interpel·lació, és que les dones de vida pública i els publicans us passaran al davant. I allí vaig comprendre perfectament que per Nostre Senyor cada persona és el fill estimat, la filla estimada. Això vol dir que l'altre és un bé per mi, que l'altre és un bé per tu, i que l'altre és un bé en virtut d'aquesta voluntat de Crist. Jo aquests dies no puc mirar a la meva gent, a la nostra gent, al teixit de tot el que ens envolta, doncs d'una manera partidista. Cal no fugir del món i tenim el nostre judici, clar que sí, però hi ha una cosa que està a priori, hi ha una cosa que està al fonament. Estem en el món, però no som del món. I això no són paraules nostres, són del Sant Evangeli. I per això l'altre, sigui qui sigui, l'altre sempre és un bé. És un bé per mi, és un bé per vosaltres, és un bé per tots. I cal que el tracti com aquest bé que és. Després, és obvi que pel fet creador hi va veure que era bo, hi va veure que era bo, hi va veure que era bo, viu-se amb una confiança diferent. Les circumstàncies vistes pels meus ulls tenen una comprensió i tenen un judici legítim, però darrere de tot sempre sé que hi ha un bé per mi, un bé per vosaltres. I dic un bé per mi en primera persona perquè cadascú de vosaltres ho repeteixi així. El que passa és un bé per mi, independentment del judici que fem, independentment de la dificultat que portem, independentment del dolor que puguem portar, independentment de la complexitat que pugui haver-hi. L'altre és un bé per mi. El que està passant és un bé per mi, en virtut d'una realitat més profunda, més gran. És aquest mar endins del misteri de la fe. I l'altra qüestió és allò que respirem tant en els sants evangelis de Pasqua. Com desitgem una pau que no és nostra, una pau que ve donada, una pau que és de Crist. I és per això que, en virtut del Sant Esperit, podem dir: dóna'm, Senyor, una serenitat que no és meva, que és teva. Dóna'm una pau, Senyor, que no és meva, que és teva. Però en aquesta serenitat, perdó, necessito viure aquest moment. Per quin motiu? Perquè per damunt de tot estem cridats a ser testimonis del que tu ets. Humanament tot és relatiu, tot és relatiu, tot és relatiu. I la història així us ho demostra, tot és relatiu. I per últim, el que no vull caure en cap de les maneres és la tentació de la innocència. Aquesta és la meva reflexió del que vull que em passi. Aquesta és la reflexió del meu prec a Nostre Senyor. Aquesta és la meva petició profunda al Senyor. Però jo no sóc innocent. I voldria que cap de vosaltres sentís aquesta tentació de la innocència. Tots som corresponsables de moltes coses. Som. I aquests dies podem verificar que és fàcil parlar de la pau, però que difícil és parlar de la pau si ens posem en primera persona. No brollen sentiments complexes, foscos i obscurs en el fons de cadascú de nosaltres? No caiguem a la tentació de la innocència. Que fàcil és criticar l'altre, que difícil és veure la viga que hi ha en el nostre ull. Veniu, 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 Senyor Jesús. I aquesta és l'urgència d'aquest moment. Et necessitem, Senyor, per viure les hores o més transcendents o més complexes. Depèn de l'ull del judici de cadascú. I per damunt del tot, l'altar del Senyor és l'altar de totes les nacions.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
En tres temps es divideix la vida: en present, passat i futur. D'aquests, el present és brevíssim, el futur dubtós i el passat cert.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.